La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Vicente Fornás Martín. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia, la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció.
Molt bon dia, són les 12 i 4 minuts, estem a 8 d'octubre. I miren, ahir vam viure un esglai molt gran ací a la ciutat de Villarreal, perquè el carrer Santa Clara, és un carrer que està dins del nucli urbà de Villarreal, es van derrumbar dos cases van caure. Una de les cases es trobava en procés de reforma amb els obrers treballant dins. Van sentir un ruïdo, estan treballant com des de... van sentir com un cruixit i van eixir. Menos mal que van eixir, perquè va caure, arreglo seguit que van eixir per el seu propi peu, van caure i se van desplomar la casa que estaven reformant, i la casa després va ser un parell de minuts de que van eixir els obrers. I si col·lapse va propiciar també el derrumbe de la vivenda del costat, i per fortuna no vivia ningú. La de l'altre costat, que no es va desplomar, el que van fer va ser dir-li a la gent que l'habita que s'inisquera per si havia patit algun dany. va estar unes hores la vivenda fora de la casa, per si a cas. Se van desplaçar els tècnics de l'Ajuntament per assegurar la zona i evitar que s'desplomaren, pues, o almenys si ho tenien, tallar si desplomaven més vivendes. Va estar a cordonar i van desviar el tràfic de la gent. Se va tallar la llum, va anar una pala per a poder llevar tots els escombros que havien caigut al carrer. El carrer Santa Clara no és gran, però estava tot cobert d'escombros, perquè era com si la casa s'haguera derrumbat de dalt cap avall, però entrant com una onada de la platja, entrant dins del carrer Santa Clara. Per sort no passava ningú cotxe, ninguna persona. Clar, que alhora eren 4, 4:30. Se va quedar tota la zona sense llum, hi havia cases que tenien llum, n'hi havia cases que no tenien llum, fins que no van alçar tots els escombros i veure quina, clar, havia afectat el diguem, la façana que passen els cables de llum, tenien que veure quina estava afectada. I, evidentment, desviaven a tot el món. Però el susto de la gent, que són les 4:30 del migdia, menos mal que no hi havia ningú pel carrer, i menos mal que la gent que estava, els dos treballadors, els dos oberts que estaven treballant dins, van sentir aquest cruixit, es va pareixer estrany i se'n van eixir. Si no, haurem tingut que lamentar, pues això, que haurem tingut que lamentar, pues això, que haurà n'hi hagut alguna persona ferida o, malauradament, fins i tot haurem tingut que lamentar que alguna persona haurà pogut faltar, perquè, bueno, van caure les dos. I, a més, seguidetes, una i l'altra. Bueno, anem a la parauleta del dia. La paraula del dia que avui és senyera. Per què serà senyera?
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Senyera. La paraula senyera és un derivat de senya, que prové del llatí signa. Plural de signum, que significa signe, senyal. Actualment, amb la paraula senyera, es fa referència de manera genèrica a qualsevol estandard que servís d'insígnia distintiva d'una corporació, però durant l'edat mitjana servia sobretot d'emblema d'un cavaller. En la literatura historiogràfica encara perdura, com a ressialla d'aquell significat originari, l'expressió «senyor de senyera» per a referir-se al cavaller feudal que tenia dret a portar senyera quan anava en la host. Però a finals del segle XIX, amb l'aflorament dels sentiments d'identitat col·lectiva, la paraula senyera començà a utilitzar-se per a designar específicament la bandera pròpia de l'antic Regne de València, així com també la de Catalunya i la de l'antic Regne de Mallorca. Amb este significat és com ha quedat encunyada en el nostre Estatut d'Autonomia, que establix que la bandera de la Comunitat Valenciana és la tradicional senyera, composta per 4 barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava vora el pal.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Thank you.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia. Del 27 de septiembre al 12 de octubre, ven a Oropesa del Mar para revivir las tradiciones y disfrutar de las actuaciones musicales. Participa en el prego de Orpesa y la ofrenda a la patrona. Ven al Día de las Paellas, los Manolos, Industry Banker, Dani Romero y José de Rico. Además de encierros al estilo oropesino declarados Fiesta de Interés Turístico Provincial y festejos taurinos en la Plaza de Toros y el Rabalet. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
En Autoescuela Amorós jugamos a Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti.
Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
Hola, em diu en Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Més de Goteri.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
The ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Alice Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Jo crec que el tema que anem a tractar avui és un tema que preocupa molt. Molt a les dones,
sí,
però preocupa més als homes.
Bueno, preocupa a ambos, jo crec que per igual.
Anem a tractar el tema de pèrdua de moño i la por a no recuperar-lo. Perquè allò que ens diuen lo de quan te rentes el moño, pues te se queda molta quantitat de pèl i la sensació que tens és que estàs quedant-te calva, no? I els homes crec que això ho patixen. Nosaltres el tindrem llarg, o almenys els que ho tenen llarg, pareix que siga més moño, però en realitat igual és per la quantitat, però els homes des de luego els preocupa moltíssim.
Sí, les preocupa mucho porque, claro, no les apetece quedarse calvos jóvenes porque eso es un aspecto estético que realmente envejece.
Tenen símptoma, sempre diuen, és que un home que no té pèl, que està calvo, la sensació que tenim és que és molt major.
Sí, la verdad es que la apariencia pues nos importa. A ver, en teoría se calcula que de media la gente tenemos unos 100.000 cabellos. Pero de esos 100.000 cabellos, a diario, solemos perder una media de entre 100 y 150 pelos. O sea, claro, cuando es un cabello largo es mucho más evidente porque abulta más. Entonces, en los hombres o en las mujeres con pelo corto, no, a lo mejor no se alarman tanto, pero vamos, se considera normal. Cuando ya hablamos de alopecia y hablamos de que puede haber algún problema, es cuando ya tenemos una caída superior a 200 cabellos diarios, 250, hasta 200, bien. Claro, también es muy relativo, no creo que nadie se preocupe en contar los pelos que se le van cayendo, pero bueno, sí que es cierto que lo notas que vas perdiendo densidad. Hay distintos tipos de alopecia, unas tienen unos orígenes y otras tienen otros orígenes. Normalmente la más común es la alopecia androgénica o androgenética, que es la alopecia que suelen tener los hombres y las mujeres como consecuencia hormonal. Por eso muchas mujeres empiezan a tener esas pérdidas de masa capilar y de calidad capilar ya a partir de la menopausia, porque uno de los factores que influyen en esa alopecia es el factor genético de hormona sexual. Entonces, los hombres que tienen mayor cantidad de hormona, o las mujeres que tenemos mayor cantidad de hormona masculina que femenina, pues pierden más cabello. ¿Por qué? Porque el pelo tiene receptores para las hormonas masculinas y femeninas. Entonces, si se expresan, tiene receptores y ahí se generan también hormona. Entonces, si esos receptores se saturan mucho de hormona masculina, pues entonces se produce mayor retracción del folículo y cae el pelo. Entonces, podríamos decir que los que sois calvos sois muy machotes, porque tenéis más testosterona. Por eso muchas mujeres, mientras tienen su ciclo menstrual a lo largo de los años, pues pueden tener más o menos pérdida de cabello, pero en el momento en que tenemos esa bajada de estrógenos, con lo cual el equilibrio estrógenos-testosterona, porque todos, hombres y mujeres, tenemos de las dos, hormona masculina y femenina, para aclararnos. Pero cuando prioriza la masculina es cuando el folículo se retrae más, con lo cual hay menos hay más facilidad para que ese cabello se pierda.
Yo, por ejemplo, que evidentemente me pongo a hacerte la entrevista y busco información.
Claro.
Dicen, en tratamientos médicos y farmacológicos está los inhibidores del DHT.
El DHT son la testosterona, la dihidroxitestosterona, que es la forma activa de la testosterona. Porque la testosterona tiene un precursor. Hay dos precursores que nos interesan mucho en ese sentido de hormonales, que es, por una parte, el que la precursora de la testosterona se convierta en testosterona activa, pero por otra parte también tenemos el que esa testosterona esa precursora de la testosterona se convierta en hormona femenina. Entonces, es un factor muy a tener en cuenta. De hecho, nosotros desde la clínica trabajamos ya desde hace muchos años con unos estudios genéticos para saber exactamente qué tipo de problema tenemos de base para poder trabajar sobre la e incidir específicamente de una forma personalizada en esa persona.
¿Qué tipo de alopecia tenemos?
Sí, generalmente el tipo de alopecia sí que la clasificación, o sea, dentro de esas alopecias androgenéticas, por ejemplo, no solo influye eso. La alopecia es una patología, bueno, no es una patología, es una situación que es multifactorial. Si una persona tiene muchos condicionantes que favorecen a esa alopecia, pues blanco y en botella, o sea, si vas sumando factores, pues tienes más predisposición. Entonces, en el momento, por ejemplo, en que te llega la menopausia, si ya has tenido problemas con la síntesis de ciertas vitaminas, anemias, de déficit de hierro, si tienes eso, una mala conversión hormonal, es que el estudio genético saca más de 60 marcadores genéticos que nos hablan de eso, de la predisposición a. Y luego también ese mismo estudio genético nos ayuda muchísimo porque también estudia todos los tratamientos habituales para las alopecias, esa persona, si los va a asimilar bien, si va a metabolizarlos bien y le van a hacer efecto o no. La prueba la tenemos en que hay dos fármacos que muchos hombres toman, que es el finasteride y el dasteride. Esos dos fármacos, en lo que intervienen es en la conversión a esa testosterona activa. Pero hay quien tiene los receptores de uno que no trabajan bien y le van bien ese producto. Y hay quien tiene los receptores del otro y a lo mejor esa persona está tomando finasteride y resulta que no le va a servir para nada porque no tiene la capacidad su organismo de asimilar bien ese finasteride y que haga su efecto en los folículos. Y sin embargo, pues a lo mejor el dutasteride sí que le funciona. Entonces, con el minoxidil nos pasa lo mismo, que es otra de las sustancias que todo el mundo conoce, porque tú vas a la farmacia y te venden la típica loción que te has de poner todos los días durante toda la vida, porque en el momento que dejes de ponértela vuelves a tener la caída. Entonces, ese minoxidil no a todo el mundo le funciona, porque si esa persona es un mal sulfatador, el minoxidil necesita sulfatarse. Recordad que siempre hablamos del hígado, que es, vale, pues para necesita sulfatarse en esa fase 2 hepática para que funcione realmente y se active. Si esa persona es mal sulfatador, pues por mucho minoxidil que se ponga, va a necesitar el triple de cantidad para hacer un pequeño efecto. Entonces es muy interesante, pues eso, ver las condiciones, lo que condiciona esa alopecia, ¿no? Porque lo que vamos a una cosa es, lo ideal es cuando viene gente ya jovencita, que tenemos muchos chicos jóvenes que empiezan a tener esas entradas frontales con 18, 20 años y resulta que su padre es calvo como una bola de billar. Entonces ellos ya vienen y ahí sí que empezamos a tomar medidas preventivas, porque con esa predicción de factores que pueden producirle una alopecia, pues vamos a trabajar sobre ellos y conseguimos que mantener ese cabello y que no se pierda. Otra cosa es ya cuando ya nos vienen con alopecias ya instauradas, bueno, pues lo que vamos a hacer es intentar que el pelo que queda, reforzarlo y que se mantenga. Y si el folículo no está dañado, sí que hay ciertas sustancias con las que trabajamos que sí que podemos. Cuando el folículo no está dañado, porque muchas veces a simple vista no se ven, pero cuando trabajas con las lupas microscopio, ves que realmente ahí hay un vello finito. Entonces, la intención en estos casos es conseguir que ese vello fino que a simple vista no se percibe vuelva a ser un cabello, ¿eh? Y vuelva a tener fuerza y a recuperarse. De hecho, recuerdo una paciente que cuando vino a revisarse al cabo de unos meses, fue muy divertido porque la señora ya estaba bastante calvita, tenía su pelo gris, porque claro, llevaba ya unos años sin quererse teñir para no agredir más a un cabello tan débil. Y claro, todo el cabello que se le había renovado, que no es que le hubiera nacido espontáneamente, pero bueno, eso, el que habíamos conseguido resucitar y revivir, le había salido pues de su color de pelo castaño natural, oscuro. Entonces claro, tenía todo su pelo prácticamente gris y todas las zonas que estábamos recuperando eran de un color intenso. Entonces era curioso.
Cuando estaba viendo los tratamientos médicos y farmacológicos, ha aparecido aquello que en pandemia todo el mundo empezamos a reconocer, y era el tratamiento ARN mensajero.
Sí, de hecho las llamadas vacunas de COVID en realidad no eran vacunas, era una terapia génica en la que se utilizaba el ARN mensajero como vehículo para hacer que nuestro organismo fabricara esa proteína spike y actuara contra ella. Pero sí que, de hecho, mucha gente que padeció en esa temporada efluvios telógenos espectaculares. O sea, efluvios telógenos es cuando hay una caída abundante de mucha masa de pelo. Pero bueno, influyen también los anticoagulantes. Hay un montón de sustancias que habitualmente tomamos que sí que influyen muchísimo en la caída.
Terapias regenerativas, es decir, cuando a mí me sale terapias regenerativas es porque cierto que se puede recuperar.
Sí, es lo que comentábamos. Hoy en día la terapia regenerativa, ya lo sabéis, en España no están autorizadas las células madre, sí que están en ensayos clínicos y a nivel hospitalario, sí que se está viendo de qué forma se pueden, pero todavía no es algo que puedas tú comprar células madres o producir, estimular células madres y ponerlas así alegremente. Pero sí que tenemos, de lo que hablamos siempre, esos factores de crecimiento, tanto de la piel como vasculares, que tiene el plasma rico en plaquetas. Entonces es uno de los tratamientos de elección porque, salvo en aquellos casos en los que esas alopecias sea como consecuencia de tratamientos para el cáncer, porque bueno, con la radioterapia, con la quimioterapia, es lo primero que todos pensamos cuando hablamos de qué enfermedad nos puede hacer causar una caída de cabello masiva. Bueno, pues en esos casos nunca tocaríamos el plasma, no utilizaríamos el plasma, porque no vamos a manipular sangre de un paciente que puede contener alguna célula despistada, que no esté en condiciones, y no vas a colocarla en otra zona del cuerpo. Entonces, en pacientes oncológicos, o aunque ya estén en remisión, aunque ya lleven 7-10 años sin haber tenido manifestaciones, un paciente que ha padecido un cáncer, no vamos a tocarle, nunca vamos a trabajar con su plasma. Pero sí que es muy interesante en aquellos pacientes que son aptos para el tratamiento, funciona fenomenal. Y funciona fenomenal, primero porque es un producto que es de tu propio cuerpo, con lo cual ni vas a tener rechazos, no vas a tener ningún tipo de problema, y realmente es que es casi milagroso. O sea, tú después de 2 o 3 sesiones de plasma rico en plaquetas, o sea, eso, podemos convertir eso, ese vello fino que prácticamente no se ve, que eso, que vuelva a ser un cabello que se pueda peinar.
Vamos a poner unos audios que nos han mandado los oyentes y vamos a ver qué les preocupa.
Muy bien.
Hola, buen día, Alicia, y a todos los oyentes. Resulta que tengo un compañero que se le ha caído un trozo de mechón de atrás y se ha quedado medio calvete atrás. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, gracias.
Vale. Esos casos en los que sí realmente hay una pérdida como de una moneda, el tamaño de una moneda. Esos suelen ser, esa alopecia en placas, normalmente el factor fundamental es el estrés. Situaciones muy estresantes, también hay otros factores, como puede ser lo que llaman por abulsión, o sea, por arrancamiento. Por ejemplo, las personas de raza negra, que suelen tener eso, unos cabellos muy, es igual, no insistimos, pero sí que es cierto que la forma en la que se peinan, o sea, esos que se estiran muchísimo, eso con el tiempo sí que va provocando que ese folículo se vaya elongando y al final acaban, el nacimiento del pelo se les va yendo hacia atrás, porque no es bueno. A las mujeres siempre se lo decimos, o sea, no lleves el pelo recogido fuerte, no utilices sombreros, gorras ni nada, porque el aumento de temperaturas, el factor vascular también es muy importante, es otra de las cosas que se mira. O sea, medimos el gen AC, el de la angiotensina, el gen que la convierte, que es uno de los factores que nos va a determinar también que no tengamos una circulación sanguínea adecuada en la zona. Y que, por lo tanto, si no alimentamos bien ese folículo, pues no va a recibir los nutrientes que necesita y va a caer. Entonces,
fíjate que ayer era el día de los calvos.
Ay, mira.
Sí, de las calvas. Sí, ayer hicimos un programa sobre esto.
Haberme llamado ayer.
Y es que ha dado la casualidad. La semana pasada ya pensamos, Alicia, que tocaríamos el tema esta semana, nos quedábamos sin tiempo. Pero justamente ayer se celebró el Día del Calvo, que has empezado muy bien el programa sin saber que era el Día del Calvo, porque dices,
sí, estoy
porque
yo.
Has dicho, oye, si eres calvo es que eres muy machote, o sea, muy que machote, tú muy contento.
Muy machote.
Y
si eres mujer, muy bien, porque tienes mucha testosterona.
Fíjate.
Ahí, imponiéndote con genio y carácter, claro que sí.
Fíjate, y en un momento dado hablamos de las gorras, porque la mili hizo tanto tiempo que se hacía, ¿eh? No hacía tanto tiempo, o sea, todo el mundo conocemos a gente que ha hecho la mili.
Bueno, todo el mundo no, ¿eh? Los boomers sí, pero ya la generación X y todas las que vienen detrás, esos ya no saben ni lo que es la mili y les haría mucha falta, no.
Fíjate,
es por nada.
Pues yo esta mañana he escuchado a alguien que ha dicho, es que soy muy boomer, de la generación boomer, bueno, en fin, y me dijo... las gorras ha hecho que muchos chicos jóvenes volvieron de la mili y ya volvieron con pérdida de cabello. Y dije, no, eso no puede ser. Fíjate, y sí.
Hombre, ahí yo me imagino que estaban bastante estresados. De entrada, el estrés que pasarían sería bueno. Luego, el tema de la alimentación. Bueno, supongo que eso estaría... controlado, pero vamos a ver, no creo que comieran igual de bien ni que se comieran las proteínas de la calidad y que tocan. O sea,
y luego las gorras.
Era impensable. Luego las gorras, sí, sí, tenían bastantes factores para que sus folículos sufrieran.
Otro mensaje.
Hola, yo tengo una consulta y es que a mi pareja sí que nota esta temporada que se le está cayendo más el pelo en la ducha. Sí que a las mujeres por la temporada de, pues ya ha acabado el verano, se nos cae más. Pero quería saber si esto en chicos también es normal o si hay que hacer alguna prevención o alguna consulta. Gracias.
Bueno, no hemos hablado del cambio estacional, pero todavía tenemos, venimos de los orígenes que somos mamíferos y normalmente los mamíferos sí que cuando va llegando el frío, pues sí que hacen un cambio de pelo. Los que tengamos perritos, todos los que tengan perros lo saben, o gatos, que bueno, pues que ahora viene la temporada de que cuando les cepillas dices, ¿cómo puede salir tanto pelo de aquí si ayer te cepillé y saqué otro matorral? Pues sí, esos vestigios como mamíferos que tenemos, aunque nosotros tenemos lo que es el pelo en cantidad más localizado en las zonas que nos interesa proteger, porque el pelo de la cabeza lo que hace es proteger a nuestro cráneo, que alberga el cerebro, uh-huh. ¿Vale? A protegerle del calor y evitar que directamente incidan las radiaciones sobre la cabeza. El pelo de los genitales pues es para aislar y evitar muchas veces, o sea, teóricamente es porque siempre lo decimos, para evitar infecciones, uh-huh. cuando se tienen relaciones, cosa que hoy en día, como tanto chicos como chicas van completamente depilados, pues sí que se ha visto que hay un remonte en el tema, a pesar de las vacunas del papiloma, sí que hay un remonte en la incidencia en jóvenes de papilomavirus, porque... aunque utilicen preservativo, sí que llega a haber contacto mucosa con mucosa, porque el preservativo no siempre llega hasta arriba del todo, hasta el final del pene. Entonces, el pelo nos protege, y el pelo a los mamíferos les protege a todos, pero el pelo de invierno tiene unas características diferentes al pelo de verano, porque claro, el pelo de verano tiene que permitir que haya mayor circulación de aire para que esa piel se refresque. Sin embargo, el de invierno tiene que ser un pelo más grueso, que proteja más de las inclemencias climáticas, de la lluvia, del frío. Y bueno, no deja de ser que somos mamíferos, y sí, es cierto que en los cambios de estación, eso de primavera a verano y de otoño a invierno, sí que experimentamos una mayor caída.
Sin embargo, aunque, fíjate, ha sido un oyente y una oyente, han preguntado los dos...
Por chicos.
Por... quizá las chicas, cuando se nos cae el pelo, siempre tenemos la sensación de que nos volverá a crecer, aunque decimos, bueno, estamos en otoño, nos volverá a crecer. Y los chicos tienen más miedo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que realmente las mujeres que se plantean el tema de alopecia, salvo casos de alopecias en placa, o sea, las placas de pelada que se ha dicho toda la vida, por situaciones concretas, sí que es cierto que hasta que no tenemos ese cambio hormonal y ya dejamos de menstruar, no es tan evidente nuestras caídas. Aunque sí que es más llamativo, porque solemos llevar el pelo más largo y abulta más, pero no es algo es más disimulable. O sea, sí. Quiero decir que con los peinados, con los tintes, con es mucho más fácil disimular que no un calvo, que tenemos aquellos que se peinan y se lo pegan de un lado hacia el otro, que es mucho más evidente de todas. Y además, normalmente eso, ellos empiezan jóvenes. O sea, los que tienen esa afección en la dihidroxitestosterona, realmente empiezan desde más jóvenes, porque nosotras esos lo manifestamos más cuando nos baja el nivel de estrógenos.
Y yo lo que sí que veo ahora es más chicos jóvenes que pronto deciden hacerse una terapia, es decir,
claro.
Fácil que un chico con 20 años diga, no, yo no me
espero... No me resigno a quedarme como mi padre. Sí, tenemos muchos pacientes jóvenes, muchos.
Y luego también yo encuentro amigos que tienen mi edad y que dicen, no, yo hago hace 30 años que tomo pastillas o que me con la loción...
Con el minoxidil...
Esta loción, sí. Pero es que si tú hace tanto tiempo que te lo tomas, tu cuerpo...
Claro, vamos a ver, el problema sobre todo de esos dos fármacos de los que hemos hablado antes es que nosotros, por ejemplo, a gente joven jamás se lo recomendaríamos, claro, a chicos jóvenes, porque pueden tener disfunción eréctil.
Entonces, eso es importante.
Es muy importante, pero sí que tenemos la posibilidad de conseguir que si ese fármaco es útil para su alopecia, depositarlo directamente en el folículo y que no entre a circulación sanguínea y se reparta por el cuerpo y le vaya a afectar a los órganos sexuales. Entonces sí que en casos en los que vemos que ese producto es beneficioso para ellos, pues en mesoterapia pues se le van a alternar sesiones con ese fármaco y en función de los resultados del estudio genético que hacemos, pues vamos a saber exactamente qué déficit, si es de vitamina B, sobre todo de la biotina, si es un problema, si es mal metilador, pues sabemos que va a tener una mala conversión y va a tener más problemas también con, aunque tenga bien el hierro y no tenga un déficit, pero sí que si el ácido fólico, por ejemplo, también interviene muchísimo. Entonces, todo eso nos va a permitir el elaborar un tratamiento personalizado, individualizado y sin los efectos secundarios que pueda tener el tratamiento sistémico, porque incluso el minoxidil lo utilizamos también infiltradito y no tienes que estar toda la vida tomándotelo, que sabes que en el momento que te lo dejes de tomar vas a volver a o aplicar, porque claro, luego esa es otra, si te tienes que estar poniendo lociones todos los días, esas lociones dejan el pelo sucio, no es algo que al final puedas mantener mucho tiempo seguido, porque la gente además se cansa. Son rutinas que hay que ser muy constante, y en general los chicos suelen ser menos constantes en sus rutinas que las mujeres. Las mujeres sí que somos, pues quizá porque estamos acostumbradas desde pequeñas, somos más disciplinadas, uh-huh, por genéticamente, por nuestras características. Y luego eso sí que somos más de nuestros rituales, ¿no? Y entonces no nos da pereza. O sea, una mujer sabe que cuando llegue a casa, aunque no se haya maquillado, se va a desmaquillar, o sea, se va a lavar bien la cara, se va a poner su crema de noche o su serum. Y entonces, el añadir un factor más a ese ritual no nos cuesta tanto como ellos, que les da igual y se meten en la ducha y se enjabonan la cabeza en vez de con champú, pues con el mismo gel con el que se están duchando. Quiero decir que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Con la primera botella que encuentran, y si es el champú, sí, se acaban enjabonando el cuerpo.
Claro. Bueno, hay de todo, pero en general, por lo menos los de nuestra generación, ahora ya no, porque eso, la generación no boomer que viene detrás, ellos ya sí que tienen más conciencia y valoran más también su aspecto físico. Claro, en nuestra época era lo del hombre cuanto más peludo, más hermoso. No, el hombre como el oso, ¿no? Cuanto más pelo, más hermoso.
Eso era, eso.
Pues no. Hoy en día ya eso no es así. Y eso, y el que tiene mucho vello se depila, y el que ve que empieza a perder cabello, pues quiere mantenerlo, y bueno, y se hace también sus tratamientos faciales, y sí, ahora ya hay otro concepto, ya la belleza ya no es una cuestión exclusiva para la mujer.
Y ojo con aquello de, bueno, pues yo si me quedo calvo voy y me hago un trasplante capilar, porque te explico lo que últimamente me han contado, como vivimos en una zona que la gente tiene trabajo, que viaja mucho, ¿no? Uh-huh. Hay muchos comerciales que viajan mucho. Bueno, pues una persona que yo conozco fue a Turquía, uh-huh, y esta persona ya, pues bueno, la verdad es que se ha quedado calvo. Y fue y le dijeron que eso ya no tiene solución. Es decir, un trasplante capilar solo se puede hacer
cuando disponemos de material que trasplantar. Entonces, claro, para el trasplante pensad que se coge de la zona de la nuca, se coge una tira entera de pelo que, si está en buen estado el folículo, y se trasplanta con ese folículo. Ojo, no todo acaba con ese trasplante, porque mucha gente se hace el trasplante y al cabo de unos meses o un par de años lo pierde, porque ese pelo hay que cuidarlo, uh-huh, hay que alimentarlo. Entonces, si no tienen la precaución de, con la pauta que le haya dado su dermatólogo, de irse haciendo sus sesiones de plasma rico en plaquetas, sus tratamientos, que de ahí se supone que sales con un tratamiento también oral, si no cumples todo eso, como tus factores genéticos o metabólicos que producen esa alopecia van a seguir estando, el pelo que te implanten no por obra y gracia del Espíritu Santo no va a tener otras características, sino que va a estar en tu cuerpo, es pelo tuyo que te lo han puesto en una zona en la que había desaparecido. Entonces, vas a tener las mismas condiciones. Si no tienes en cuenta esas condiciones y tomas acción para que no vuelva a suceder, pues ese pelo implantado se pierde. Yo conozco a mucha gente que lo ha perdido. Bueno, luego el tema, aparte de viajar a otros países, vale, pues mira, aprovechas y haces turismo, pero muchas veces las condiciones no son las mismas, y en España hay un montón de centros que llevan un montón de años y no es necesario. Y hoy en día ya no es como antes, que era muchísimo más caro el hacérselo en España. Hay muchos centros especializados que el precio no tiene tampoco tanta diferencia, y tienes la tranquilidad de que cualquier problema que surja, porque bueno, en cualquier intervención puede haber una infección.
De todos modos, la política de la clínica del doctor Rojo es medicina preventiva.
Predictiva, más que preventiva, incluso predictiva. Eso, vamos a predecir qué es lo que nos puede pasar. Y lo que no nos interesa, pues vamos a intentar trabajarlo antes de que se manifieste. O sea,
es decir, no lleguemos al trasplante de cualquier tipo, por favor.
De eso, de nada.
Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros, una semana más. Bueno, a los calvos, pues felicitaros por el día de ayer, y a toda la población, bueno, pues felicitaros, que mañana es nuestro día de los enamorados en la Comunidad Valenciana.
Sí.
Claro, mañana es San Donís, que es ese día maravilloso en el que, pues bueno, pues celebramos el amor.
Muchas gracias.
A vosotros.
Special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in, life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try?
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ese paseito en barco, for you. Un cursito de buceo, for you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Fins a desembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Villarreal et convida a viure més de 30 propostes de teatre, dansa, música i exposicions per a tots els públics i amb gran protagonisme dels artistes locals. I sense oblidar-se, la vessant solidària. I a més, si vols estar al dia, apunta del nostre canal de WhatsApp. Envia la paraula alta al 616-253-681 i rep tota la programació al moment. La cultura batega Villarreal i tu en formes part. Ajuntament de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
Octubre es el mes de la sostenibilidad a Villarreal. Arriba la 20ª edición de una cita que es ya referente en educación ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat del Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys sembrant futur.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Ara sí, arriba el moment de traure el màxim profit. Penses en climatitzar la teua llar? Sense cap dubte, André Roca és la solució que necessites. Som experts en instal·lacions elèctriques, domòtica, xarxes i les últimes tecnologies. Perquè tant a casa com al teu negoci, treballem sempre a l'avantguarda per optimitzar recursos i reduir la factura de la llum. André Roca, energia que connecta amb tu. Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
Cuenta.
Miren, i a Vila-real la recuperació de la memòria democràtica continua avançant. L'Ajuntament de Vila-real, en col·laboració amb el grup per la recerca de la memòria històrica, ha impulsat els treballs i destinat recursos per anàlisi genètica de restes. I per a dir que continua avançant, tenim que anar a l'origen i reconèixer quan s'hauria este melonet, perquè és un melonet. Rosario Royo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rosario Royo ha sigut regidora de l'Ajuntament de Vila-real pues, prou anys, no, Rosario?
4 legislatures.
La regidoria de la memòria històrica, que antes era la memòria democràtica, ve de d'aquesta coalició que se fan entre 4 partits quan entra a governar l'actual alcalde José Benlloc, no?
Sí, en ese moment, en la regidoria de cultura, que la duia Alberto Ibáñez, és on se crea el Departament de Memòria Històrica. I bueno, ell va començar a treballar de una forma sempre, jo crec que al govern progressista es van motivar tres principis que crec que és el de la justícia, la memòria, la justícia, el perdó i també el tindre ese reconeixement per totes aquelles persones que, sobretot els perdedors, que no havien pogut tindre ese, la dignitat del perdedor, perquè al final en una lluita n'hi ha un guanyador i un perdedor. Però sobretot el que es motivava era que durant els 40 anys, perquè una cosa és els conflictes bèl·lics i el que està passant en un moment determinat, però la repressió durant 40 anys i que totes aquestes persones que per les circumstàncies havien estat en un costat, perquè alguns sí que eren realment tenien aquestes idees del bando republicano, que tenien aquestes idees progressistes i lluitaven per elles, però unes altres persones se van trobar en el carrer, se van trobar en les circumstàncies que no tocava i que van pagar i molt car el fet de haver sigut una zona, simplement una zona republicana. Per tant, des de la regidoria, jo crec que Alberto ja el que va fer en molt bona idea era el que tinguérem el traure al carrer, perquè les obres de teatre se feien al carrer en el mes d'abril, s'intentava fer una programació de manera que la gent poguera veure coses que havien passat i que s'havien quedat en l'olvid. Se van fer conferències, també en col·laboració amb els de recerca de memòria històrica de Castelló. Però jo tinc que dir que a la gent del carrer al principi li va costar moltíssim. No volem saber què ha passat. I no volem que ens recorden, això ja ha passat, per què tenim que remoure? Bueno, pues sí que tenim que, és important recordar, perquè durant 40 anys moltíssimes persones no van callar perquè tenien por. La por és molt roïna i ningú volem que ens facin mal i no volem que a ningú dels nostres es facin mal. Jo crec que això va ser un poc, durant aquests 4 anys, el treball de traure al carrer, de que la gent el primer any n'eren molt poquets els que estàvem en el teatre, després ja, i l'últim any, ja la gent ja va començar a veure en normalitat i en voler saber. Però crec que el que recuperem i que traguem de tant en tant això al carrer i que a les ondes, no, que se parle de la memòria històrica és crec que importantíssim, perquè n'hi ha molta gent jove que no sap què ha passat I total fa 50 anys, no? Uh-huh. Però quan, és important.
Quan jo parlava que en aquest moment, en aquesta coalició de govern, s'atreveixen a obrir aquest meló perquè consideraven que era una ferida tancada en fals.
Sí, sí. Perquè n'hi havia, sí, a Vila-real, moltes famílies que encara tenien... tenien ahí una espineta, una persona me va dir que su abuelo, que havia sigut alcalde i que havia estava en el cementeri, però estava en una altra, tenia una altra làpida perquè la van poder ficar ara en el govern democràtic, és quan van ficar la làpida com tocava, perquè no volien que ningú li fera res.
Després de dècades de silenci, sí, se posa en marxa des de la regidoria, en aquest cas de memòria històrica. Rosario Royo arriba a aquesta regidoria després de dos regidors anteriors.
Sí.
I què te trobes, Rosario? És a dir, en quin punt se troba? En quin any arribes i en quin punt se troba?
Bueno, quan jo arribé, pues tot el que s'havia fet era un poc el treball este de recerca, de traure al carrer. En l'època d'Eduardo se va fer també un treball important en los de Mauthausen, en los deportats en Mauthausen i que van estar en ese camp. Se va fer un treball molt important per recordar que també n'hi havia espanyols i que n'hi havia gent d'ací de Vila-real que havien estat en ese camp de concentració. I se van fer també una publicació, se va fer també... una exposició, i en l'època, en el moment que estic jo, també tots se fa unes racholetes que ara ja estan exposades, i se va fer un mural en la Casa Polo per part de Paula. Paula Bonet va fer un record que està molt, molt interessant. Què passa? Que en el moment que jo també agarré la regidoria, és el 2020, és l'època de la pandèmia, que mos va, bueno, a mi sobretot, a mi me va...
Ens va paralitzar a tot el món.
Me va paralitzar i me va fer molt... Bueno, me va deixar com un poc molt tocada en ese moment. Però en ese moment n'hi ha una persona que me crida per telèfon, que ella estava buscant les restes de son tio que havia mort així a Vila-real en un bombardeig. Pues automàticament jo dic, pues té tota bueno, havia que buscar a veure què havia passat en esta persona. També n'hi ha una altra persona d'ací de Vila-real que també ve a interessar-se, i entonces jo les dic, lo que tenen que fer és fer una instància, sí, per a poder iniciar el tràmit. A partir d'ahí, pues bueno, ve la pandèmia, se queda tot molt parat perquè bueno, pues per les raons que sabem. I ja quan trobem, bueno, ja es comencem a treballar i ens acollim a un projecte de la Generalitat Valenciana, tot això és molt lent perquè clar, també l'administració va clar com va. I, però ja es comencem per a poder, d'aquestes dues persones, que se puguen traure les mostres genètiques per a que se queden en el banc. De que n'hi ha en València, n'hi ha un banc de mostres genètiques per a quan se troben les restes per poder fer les analítiques. Mentrestant, nosaltres així encarreguem a un grup de Vila-real, a Arqueocas, que farà un estudi sobre totes les persones que havien mort des del 36 al 38, totes. Perquè per a nosaltres també era important el que el bando que siga. Les persones no tenen que mirar, són persones que han mort d'una forma violenta i que d'alguna forma sí que teníem un registre, i efectivament aquest registre se fa. I bueno, pues gràcies a això també sabem que el tio d'esta persona, que era de Múrcia, era un xic jove de 9 anys i havia mort en un bombardeig per el carrer València. Bueno, venia el tren i per allí, per aquesta zona, és per on va ser el bombardeig, i bueno, i entonces estaven en les fosses de que se van fer, n'hi havia dos fosses en l'ajuntament. Què passa que en el cementeri municipal n'hi havia dos fosses, però després quan se va fer una remodelació les van trasladar, i després ja en el crec que és en el 90, no sé si és el 90, bueno, les fetges no recordo exactament, quan se va fer una remodelació és quan ja se va fer la fossa en memòria dels caiguts, i allí se van ficar restes. I bueno, no, en fi, encara, bueno, l'anècdota positiva, i és en la que jo me quede, és que esta xica de Múrcia va vindre un dia a Vila-real, la vam acompanyar, va estar visitant el cementeri, la vam acompanyar després també al museu, i ella després va escriure un llibre i ficava pues com havia portat, un poc s'havia despedit de son tio, estava tranquil·la, perquè veia que independentment a on estiguera, però n'hi havia un puesto a on se dignificava esa memòria. I després també va contar una anècdota, que ella va anar des del carrer València, va anar fins a Sant Pasqual. Diu, i sense ser creient, me vaig sentar allí i vaig encendre una espelma d'una altra que estava encesa. I això és la continuïtat. Mm. És la continuïtat de, i això és el que tenim que quedar, en l'esperança, en la reconciliació, en el perdó, que és, jo crec que una de les bases que tenim per a poder superar qualsevol situació. I bueno, jo me vaig quedar, encara va poder vindre un antropòleg des de la Generalitat Valenciana, l'antropòleg van obrir la fossa que tenim aquí a Vila-real, i el que passa que l'informe que va fer va dir que les restes que ell veia estaven en molt males condicions i que pràcticament era molt difícil que es poguera trobar de a qui pertenecien. Però, bueno, jo me quede pues que podia haver fet un poquet més, pues sí, possiblement podia haver fet algo més, però jo me quede en la part positiva, i és en el que vam continuar mantenint esa flama viva, en el que tot el que tenim, que no tenim que tenim que evitar que mai tornen a passar unes circumstàncies així, que és l'odi se vengue, perquè moltes vegades va ser l'odi el que va fer que moltes persones que no tenien tampoc ni estaven tacades de sang, va haver que de Pasqual van fer un llibre d'un alcalde d'ací de Vila-real que va morir, el van fusilar. I Pasqual Cabrera, Cabrera, i me vaig quedar assombrada al conèixer aquesta història, perquè va ser un senyor que sense tindre estudis, però ja tenia, ell tenia, pues, suposo que aquesta inquietud i les ganes de saber, escrivia, i va escriure una obreta de teatre sobre les dones, boníssima, en el dret de les dones i recuperant esa figura, i ell és el que va muntar UGT, i sempre que muntava algo, sempre feia un... creava les classes per a que la gent poguera, després de treballar, poguera anar a formar-se, i sempre feia un saló d'actes on se representaven obres de teatre que ell mateix escrivia. I va ser un... també, a pesar de ser republicà, que no era religiós, però sí que en la contienda ell va guardar molt dels tesors del temple Sant Pasqual, i les va portar a Castelló perquè se guardaren, i de fet després se van recuperar, i encara aixina el van fusilar, i és una de les coses que a mi me dol, perquè te dones compte de com els sumaris, els xueis són el que són, i no se tenen en compte realment el treball de les persones. Pues ese llibre el van publicar també amb vosaltres i crec que és un... Bueno, la família va estar també molt contenta de que s'haguera recuperat un poc la memòria de son pare. Així que, pues això, podria haver fet més coses? Pues sí, possiblement podria haver fet moltes més coses, però... dins de les possibilitats i de les circumstàncies que van passar durant aquests anys, que ja va ser, jo crec que la pandèmia, després la guerra d'Ucraïna, bueno, és que va ser una última legislatura molt, molt dura.
Quan parlem de les primeres, els primers passos que se fan, no, per a poder començar tot este recorregut de donar-li dignitat a la gent que, bueno, que va ser afusellada i que va estar mantenint una fossa comú i demés, en els principals problemes en els que te vas trobar, Rosario, quins van ser? És a dir, primer, des de la distància de nostra regidora veies lo pobre que estava, els actes que feien, la gent li costava, no?, apropar-se per lo que siga, cada un tenia els seus motius. És una dels primers escollos que trobem, perquè, clar, la gent creu que portar tot això a cap és d'avui per demà, però tot té un procés. El primer, això, i després, el més farragós era la paperassa, els impediments que hi havien per a poder fer cada acció.
Clar. Clar, perquè per exemple, la tonteria d'obrir la fossa que està en el cementeri. Jo creia que... pues anant pues l'alcalde i anar el secretari per a donar fe de lo que s'estava fent, bueno, pues jo una vegada que ja vam tindre el primer estudi i veure que de tota la gent que havia mort, pues que havien de tot ese període, i bueno, pues ja a partir d'ahí ja podríem, que no és la Generalitat Valenciana l'única que pot fer això. Entonces inicia de nou tots els tràmits, que entre a formar part, que entres en el projecte, que puguem vindre, bueno, pues tot és pues quasi un any.
És que estem en un moment, ara en este moment, i penses, uf, tot el que s'ha fet, però bueno, el que s'ha fet claro, comporta un fum de problemes, sí, de traves.
No,
hi havia interessos que tal volta retrasaven les coses?
No.
No, no ho vas trobar.
No, cap. No. Simplement, a veure, pues que...
És que... Si aquest ajuntament haguera tingut més solvència econòmica, no, haguera anat més ràpid.
No. El que passa és que, per exemple, si haguérem tingut... A veure, per exemple, si haguérem tingut més solvència econòmica, que en el cementeri, que jo també era en aquest moment regidora del cementeri, jo haguera tingut recursos suficients para que no me preocupara, pero a mí en el moment de la pandèmia, quina preocupació tenia jo? Que ens quedarem sense nichos. La meua obsessió era és que el cementeri està com està, és que el cementeri necessitava i necessita. A mi el cementeri m'ha llevat hores i hores de dormir, perquè jo no me veia impossible. Eso sí que era un problema gran. Perquè
era un problema immediato.
Immediato, clar. Perquè si ara haguera hagut així a Vila-real, com en uns altres llocs, nosaltres inclús des de l'Ajuntament vam gestionar en el crematori de Castelló a veure què podien fer per a ajudar a les persones. Perquè bueno, pues si no podíem enterrar-los d'una manera, pues para que poguérem incinerar, bueno, en fin, era algo que era un problema immediato. Claro. L'altre és un problema, era una circumstància.
No, jo li dic per els...
Però que jo vaig deixar moltes coses de costat perquè per mi el problema era l'immediato. No? Entonces, si Vila-real haguera tingut més... Hi ha una solvència econòmica, que dius, és un departament que tens, en el de memòria històrica, tens 100.000 euros, 100.000 euros, no dic més. I pots anar que pues, no sé, però encara així, tenint recursos i poden... n'hi ha una sèrie de documentació de passos que tu no te pots saltar. perquè dependies de la Generalitat Valenciana. I en la Generalitat Valenciana, pues, si a veure si los de... jo vaig estar en... quan van obrir les fosses de Paterna.
Sí.
Vam anar, la tècnic de cultura i jo vam estar allí aquell dia, perquè també n'hi ha persones de Vila-real allí, i portaven 15 anys. 15 anys per poder obrir les fosses, que a més estaven identificades. Vull dir que no és un treball, no és un treball de avui pa demà, no és algo que pugues dir, i després una sèrie de tràmits que tu no te pots, si tu tens que contratar una empresa, tens que traure-la a pública subhasta, i tens que demanar, en fi, que no és fàcil. Jo sempre dic que estar en un ajuntament, una cosa és estar per el carrer i saludar a la gent, i una altra cosa és gestionar. I gestionar, t'he de dir que és molt dur.
És a dir, esta regidoria és una regidoria que, per a que siga lo suficientment efectiva, la gent amb la que està treballant, amb la que està esperant, tindria que ser pacient.
Clar, és que... a vegades pensem que no és, que és perquè no volem o perquè pues no, és que a veure, en cultura precisament tampoc se'ns va anar una persona, després va estar la cap del servei, va estar mala, bueno, en fi, una sèrie de coses que un regidor, per molt que sàpiga o molt que puga fer, pues, n'hi ha vegades que tampoc pot fer. Però, bueno, és la falta de personal que tenim a l'Ajuntament, pues, també se nota. A mi una instància, pues, van estar 2 mesos que no me la van donar. I quan me la van donar, pues, me vaig quedar... Pues, a lo millor esa persona no li va donar importància, se va traspapelar... Ja dic que és que van ser unes circumstàncies molt... diries tu que molt complicades, no?
I, bueno. I si mires, si pegues la vista a Cabarrere, Rosario, creus que s'ha avançat com tocava, s'ha avançat poquet, s'ha avançat molt?
Jo crec que s'ha mantès viva i s'aflama de que ens preocupa i que realment el dolor de les víctimes, i puc dir que a mi, els meus companys i els que estan actualment, es preocupa i es dol. O sigui, i els ocupa. Es preocupa i els ocupa. No ens ha deixat indiferent. No ens han deixat indiferent.
I creus que hem anat al pas de la nació? És dir, n'hi ha un moment en què no se parla, que és quan comença tot això, que és quan s'obrís de melonet. Hi ha un moment en què inclús se demonitza el fet de que se fera, i hi ha un moment en què se posa de moda i és guai. No ho sé, això és el punt de vista que jo veig. Nosaltres, com anem en aquest temps? No,
jo crec que així hem anat pas a pas, sense donant-li dins de tota la problemàtica i dins de tota la voràgine d'aquest ajuntament, no? És una àrea més, però sí que no s'ha deixat que la flama s'apague.
Clar, és que quan parlem de que hi ha un moment en el que en tota Espanya se parla de la memòria històrica, jo el que sempre penso és trasladar-lo a aquest ajuntament, és dir, la situació d'aquest ajuntament, com la de qualsevol altre, però si parlem de la memòria històrica de la ciutat de Vila-real, hem de trasladar-nos a la situació real de l'Ajuntament de Vila-real.
Claro, jo crec que així no s'ha deixat mai de costat, no s'haurà fet grans coses, però s'ha anat perquè, mira, per exemple, quan l'actuar en el carrer és la continuació de Senda Pescadors, crec que ja després del barranquet de la carretera de Senda Pescadors, que en una façana pues, n'hi havia un escut, sí, del llogó i les fletxes,
sí,
i realment un ajuntament no pot actuar en una vivenda
privada.
Però van a plegar a l'acord, en la comunitat de veïns, i se va actuar i se va llevar i se va ficar ara n'hi ha una pintura estupenda y tú la mires y es un tronxer que uh-huh. te dona uh-huh. ya te evoca coses positives, no?
Coses comuns.
Sí,
és a dir, de tots, és a dir, el taronger és de tots.
I jo crec que per un costat, jo crec que tampoc tindrien que llevar totes les coses, perquè si llevem tot, per exemple, jo no soc tan dràstica de lo que tenen cada un en sa casa, pues si vol portar el cor de Jesús, perquè en una època uh-huh. determinada se va, pues escolta, qui som nosaltres per dir que no ho fique?
Sí, sí.
Per exemple, pues en la façana de la església, que era personal, pues allí ficava, bueno, n'hi havia una alegoria,
els caïdos,
ara pues fica en record de els seus caiguts. Perquè nosaltres sempre per a jo crec per al govern progressista lo més important és que totes les persones que han mort de forma violenta per causa de les seues idees tenen que tindre un reconeixement. Siga qui siga, perquè qui culpa tenia un cura de ser cura i d'estar predicant el que la jerarquia li deia que tenia que predicar? Podia haver dit que no, però sí. Bueno, és el seu problema, no? Però bueno, també moltes persones van tindre que actuar sense voler i van pagar per haver fet el que un altre li manava, per no haver sabut revelar-se. Entonces, crec que nosaltres, i des de que està el govern progressista i hem continuat, ha sigut un camí sense pressa però sense pausa, intentant sempre mantindre viva la flama de que tenen que tindre aquestes persones un reconeixement, que ningú té que tindre por a pensar com pensa i actuar, i que, bueno, que sempre que actue en un bé comú. Pensar en nosaltres antes que en jo.
Pues en Rosario Arroyo, ha sigut tot un plaer, perquè recordant, no?, els inicis, i des de luego seguirem parlant de tot això. I que m'ha donat molta alegria tornar a tindre d'ací, Rosario.
Bueno, a mi l'estar en la ràdio sempre és una de les coses que sí que m'agrada. I bueno, pues vull donar les gràcies, aprofite, donar-vos les gràcies perquè sempre m'haveu obert la porta, sempre m'haveu tractat molt bé, i després a la ciutadania que ens escolta, perquè sé que he fet coses que no, bueno, pues que no ha plegat i que jo he sigut com soc, però el que vaig pel carrer, que la gent te salude i que te agraïsca d'alguna forma el que has estat ahí, pues és important, perquè estar, i ho dic una altra vegada, en un puesto públic, d'alguna forma és estar distribuint els recursos de la ciutadania, que la ciutadania en els seus impostos els cedís a una administració i tu tens que administrar-los. Pues el intentar administrar-los d'una forma correcta i que aplegue a tots i a totes, pues és dur. Però bueno, l'interès comú és una de les coses que sempre m'ha guiat i que espero que continuï guiant-me.
Moltes gràcies per estar així.
Moltes gràcies.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Let's get ready to rumble.
Atención, padres y madres. Este septiembre el Club Esportiu Bàsquet Vila-real abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo. Todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Bàsquet Vila-real, donde la ilusión siempre vota.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal. Yeshua, 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 Yeshua.
Miren, avui anem a parlar de l'origen del rosari. Bon dia, Santi Cortells.
Bon dia.
A mi, lo que se me traslada del rosari és que és una pràctica de pregària molt arrelada a la tradició cristiana, especialment dins de l'Església Catòlica. Compartixes?
A totes les religions, que és del que vol... Perquè del rosari hem parlat més d'un any. Hem parlat també de la història de les rosarieres, de la confraria, una de les dues confraries importants, marianes d'ací de Villarreal, però potser no havíem parlat tant del rosari com a instrument, tècnica, espiritual o pregària, com vulguem dir-li, i en el seu sentit més profund, que podria ser també el psicològic. Ara hem començat en una... Podríem dir-li mantra, encara que probablement a la majoria de pastors o capellans no els agradarà aquesta paraula perquè és d'origen oriental, però diguem la repetició del nom de Jesús en el seu idioma original, en, no recordo si és hebreu o arameu, que era Yeshua, no? Aleshores, vull dir, com ho deia el mateix Jesús o les persones del seu entorn, probablement arameu, Yeshua, no? Que després en grec i llatí és Jesús, Jesús en valencià. I esta repetició del nom de Jesús, doncs, sobretot, és una cançó que es fa o que té origen evangèlic, que podríem pensar que els evangèlics no són molt donats a les pregàries repetitives. Doncs bé, esta sí que la solen fer, jo ho he vist, no? I simplement consistís en repetir constantment el nom de Jesús. Vull dir, este, diguem, és un primer, entre cometes, rosari, que des del punt de vista psicològic consistís en repetir constantment la mateixa pregària. Està comprovadíssim, hi ha més, moltíssims estudis, que tot això tendís a reduir l'estrès. Les persones que tenen arrítmia en el cor i això, doncs sembla que el cor com que torna, almenys això he llegit, no? A recuperar el seu ritme, s'abaixen també les pulsacions, vull dir, tot això des del punt de vista físic està demostradíssim que té uns efectes i uns efectes molt beneficiosos. Ja després entrarem en la part espiritual, però des del punt de vista psicològic és molt bo. També millora la concentració, perquè avui en dia vivim en el món de la distracció constant, de la dispersió absoluta, i una pregària d'estes, del tipus que siguen, de la confessió o religió que siga, el que tendís és al contrari. Per tant, molt recomanable des del punt de vista psicològic, i la part espiritual ja la deixa per a cadascú, això és més personal, però probablement una cosa comporta l'altra. D'on ve el rosari? Almenys anem a parlar del rosari cristià, catòlic i... pot ser també ortodox, perquè sabeu que les dues esglésies fins al segle XI estaven unides i tot això, no? Aleshores, el rosari cristià, quin origen té? Doncs, bàsicament, els salms. En un origen, doncs, el que feien els monjos, sobretot tenint constància almenys del segle IX, és a dir, això té més de 1.000 anys, molt més de 1.000 anys, probablement més antic, perquè tindre constància no significa que comença ahir, sinó que és quan podem comprovar en textos, no, que es feia. Els salms són 150, aleshores els monjos el que feien era resar 150 parenostres tots seguits, diguem-ne, en paral·lelisme als 150 salms. I ja apareixien, doncs, aquestes boletes, que són el rosari, no? I eren 150, i s'utilitzaven les 150 boletes, d'alguna manera, per a seguir el recompte d'aquest número màgic, o espiritual, com vulguem dir-li, que és el 150, no? Els 150 són tres mans, que és molt fàcil sempre arribar a les conclusions de per què són 150. Tres mans, pare, fill i Esperit Sant, evidentment, no? O sigui, és la mà tres vegades, per tant, és la Trinitat, però també representa els salms i moltes altres coses, no? Després, amb el temps, sobretot adreçat a la gent més llega, amb menys cultura, i tot això es substituís perquè era molt més simple per l'Ave Maria. Perquè l'Ave Maria, el ministre, el capellà, dia la primera part, Déu vos salve Maria, plena de gràcia, i el poble contestava Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, la part, diguem-ne, més curta. Aleshores era molt fàcil, i aleshores ja va començar a aparèixer el nom del Saltiri de Maria, el Saltiri perquè ve de Salm, el Salterio, de Maria. Esta pregària, este devocional, es va desenvolupant, i sobretot al segle XIII, amb Sant Domènec de Guzmán, que és el fundador d'un dels dos ordes fonamentals a Vila-real, que són els dominics, doncs el que explica Alan de Roche, que és un beat que arreplega la biografia de Sant Domènec, és que la Mare de Déu s'apareix a Sant Domènec i li encomana difondre esta pregària com a arma espiritual. Aleshores, sobretot els responsables de l'expansió del rosari són els dominics. Normalment s'associa el rosari als dominics i el Via Crucis als franciscans. Això és una altra pregària molt important. Si van a l'ermita, estan ahí les capelletes del Sant Via Crucis. Es fa en certs moments de l'any. També sol estar dins de les esglésies. Veureu la creueta. I aquestes, diguem, eren les dues pregàries repetitives que repetien i que meditaven al voltant de uns moments de la vida de Jesús, no? Ja sabeu els catòlics que n'hi ha els quatre misteris: els gozosos, que són dilluns i dissabte; els dolorosos, que són dimarts i divendres; els gloriosos, que són dimecres i diumenge; i els de llum, que són el dijous. Evidentment, per exemple, els dolorosos són divendres, perquè és el dia que va morir Nostre Senyor. Per tant, tot té una explicació. Al principi, si fas el rosari complet, vull dir, fas tot, els gozosos, dolorosos, gloriosos, tot el mateix dia. Això ja es diguem en versió hardcore per aquí, i si no, doncs fas només una part, no? Aleshores, en el rosari catòlic, doncs vas en les boletes, no? Sempre comences amb la meditació. Tots els catòlics ja ho sabran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, vas fent els, que no me recorde, els 10 Ave Maries, crec que és, primer un Pare Nostre i acabes en un Glòria, Glòria al Pare, al Fill i al Espírit Sant, diguem-ne sempre com és el Pare Nostre, i la meditació sobre el misteri que corresponga. Quin context fa, sobretot a Vila-real, que arribi esta pregària, però a l'estat espanyol, a Europa, hi ha un context molt clar, que és el de la batalla de Lepant. Haureu sentit parlar de Cervantes, sí, que era el manco de Lepanto, no? I doncs què passa? Al segle XVI, l'imperi otomà, els musulmans, amenaçaven seriosament el Mediterrani cristià. I totes aquestes batalles és que apareixen en la literatura, en el Tirant lo Blanc, apareixen constantment, no? I els turcs conquerissen Xipre i anaven a arribar ja a Itàlia, al cor del poder catòlic. Aleshores apareix un papa, que és Pius V, que era dominic, precisament, i este papa, que era dominic, era molt devot del rosari, perquè era dominic, ja m'he explicat la relació amb Sant Domènec i el rosari, i aleshores ell aconsegueix formar el que s'anomena la Lliga Santa, que era una coalició entre Espanya, que tenia Felip II com a rei en aquell moment, Venècia i els estats pontificis. Els estats pontificis eren mitja Itàlia, per a que ens entenguem. No era el Vaticà conforme avui dia. És a dir, el papà tenia gran part del que és avui dia l'estat italià. I sa batalla va ser una batalla sobretot naval, i té lloc el dia 7 d'octubre al Golf de Lepant, que està en l'antiga Grècia i es guanya aquesta batalla i aleshores el papa ho atribueix a la Mare de Déu del Roser. Això provoca que, entre altres coses, a Vila-real, en honor a aquesta batalla, es dedica una capelleta a la Mare de Déu del Rosari, que és precisament la que després va convertir-se en la capelleta dels Frares Alcantarins, on Sant Pasqual va viure els seus anys a Vila-real.
Que curiós!
I estava dedicada precisament a la Mare de Déu del Rosari, que, de fet, hi ha també documents que testimonien que els dominics també es van interessar per aquesta capelleta, perquè realment és la seva patrona, la Mare de Déu del Roser.
Sí, sí.
També pregunta sempre la gent si Roser o Rosari. A veure, la paraula arcaica és Roser. La paraula valenciana antiga és Roser. Rosari està bé també perquè ve del llatí Rosarium. I Rosarium, Rosari, vull dir, és paraula llatina. Però en la seva etimologia és més antiga, però el que passa sempre en totes les llengües, la paraula roser, després per influència del castellà, comença a fer-se servir rosari, també. Uh-huh. Rosari també és per ser una paraula masculina i n'hi ha gent, que és home i que és dona, que té ixe nom.
Ixe nom.
El que passa és que és més habitual associar-lo a les dones perquè està vinculat a la devoció a Maria, que és dona. Per això normalment, però hi ha gent latinoamericana, he conegut més d'un, que es diu
són Rosario. Homes,
i es diuen Rosario, uh-huh. perquè és que és masculina la paraula, no? És curiós perquè diuen les... bueno, sol dir-se que els que anaven a esta batalla portaven el rosari penjat al coll, com a devocional.
És que anaven a la batalla...
És que anaven a la batalla de Lepant. És una de les coses que es diuen al voltant de... És molt curiós, no? Perquè avui en dia n'hi ha gent moderníssima que se'l posa, no sap ni d'on ve, ni què significa, ni res, però com queda bé i queda bonica, i ui, jo ho he vist més d'una vegada i de dos, posar-se els xicuelos, no?, un rosari ahí al coll, sí. I no sé molt bé si... Jo l'he resat mil milions de vegades en el seminari.
Servís molt per a relaxar-te, eh? És a dir, inclús pots anar fent-lo mentre fas un viatge, perquè la gent que no ho ha provat mai, que ho provi, i veuran com allò que dies al principi funciona, eh?
Bé, a partir d'este devocional que fa este papa, doncs es multiplica també l'herència artística, se representa normalment a la Mare de Déu del Rosari en el xiquet Jesús en el braç i entregant-lo a Sant Domènec i a Santa Caterina de Siena, que és una altra de les que, diguem-ne, que fomenten la devoció. M'agradaria, ja que estem, doncs, comparar una miqueta la nostra tradició del Rosari, perquè molta gent se'n va allí lluny, a la Índia, a buscar altres espiritualitats, i de vegades no coneix ni la seva pròpia, cosa que, doncs bé, sembla trist, no?, perquè està bé saber com està casa i després ja conèixer la dels altres, no?, com a mínim, no? Aleshores, bé, com he dit, la paraula rosarium, jardí o corona de roses, evidentment simbolitza els pètals d'una rosa, els, diguem-ne, cada pregària, cada... Déu vos salve Maria, que preguem, doncs és el pètal d'una rosa que va caent i és com una ofrena, les flors, normalment als sants i a la Mare de Déu que tots coneixem. Després n'hi ha un que t'he portat així, que és l'ortodox. Evidentment té el mateix origen que he dit, dels sants al principi, i s'anomena el Komboskini. El Komboskini ortodox, també l'anomenen Chotki, ve de Kombos, que vol dir nuc, i Shoinion, que vol dir cordó, d'acord? Normalment l'església ortodoxa té més relació amb el grec que amb el llatí, que és l'església llatina, per això es diu església llatina, i diem que són catòlics, apostòlics i romans. El podem sentir, el Komboskini?
La primera oració con devota postració, oh Santa Trinidad, de nosotros ten piedad. Asiduamente oraré y al maligno venceré. La segunda oración al Señor y Salvador, ten piedad de mí, Jesús, de tu siervo pecador. Asiduamente oraré y al maligno venceré. En la tercera oración a la Santa Madre de Dios, del peligro salvanos, asiduamente oraré al mal.
en este, en el Comboschini sol repetirse contínuament la frase Senyor Jesucrist, fill de Déu, tingues pietat de mi pecador. I com diu esta cançó del cordó de l'oració, que és un dels noms que té, diguem-ne, sobretot en l'Església Ortodoxa, quan arriba als països llatins, no? L'anomena així, el cordó de l'oració, doncs es va repetint, igual que el rosari, són 10 pregàries, i quan parem repetim la frase que he dit, Senyor Jesucrist, fill de Déu, tingues pietat de mi pecador. I repetís el Pare Nostre. És un rosari més cristològic, que el catòlic és més centrat en la Mare de Déu, és més marià, no? Encara que en el catòlic també està el Pare Nostre i el Glòria al Pare, el Fill i l'Esperit Sant, per tant, la devoció a la Trinitat al final, d'acord? Aleshores, però és molt similar, de fet, l'he portat així, si el veus, és que és quasi
sí,
igual.
Sí, el que a mi, per exemple, el veig, em falta el Crist, evidentment, em falta la imatge de la Mare Déu, clar, perquè lògicament és així. Però a mi me pareix meravellós poder fer este programa, perquè si no, no hauria tingut, o fins ara no hauria tingut l'oportunitat d'escoltar el rosari ortodox, no?
Sí, esta cançó del cordó de l'oració, del cordó de la pregària dels ortodoxos, que tenen un rosari que resa d'una altra manera, sí, d'acord? Però que és quasi igual, vull dir, la meditació, la tècnica és la mateixa directament. I l'origen és el mateix, són els salms, perquè com he dit, era la mateixa església en origen. I això els ortodoxos i els catòlics. I al principi hem parlat dels evangèlics. Diu, és que els evangèlics, com no solen aprendre pregàries de memòria, no, bueno, no tots, depèn, no?, de la rama. Doncs sí, jo, per exemple, he vist esta de repetir contínuament el nom de Yeshua, Yeshua, sí. Yeshua, Yeshua, i això deu entrar en una meditació molt profunda, no? Després tenim en l'Islam. Evidentment, l'Islam també havia de tindre el seu, entre cometes, rosari, que ells anomenen misbaha o tasbih. L'etimologia ve de l'àrab sabaha, que vol dir glorificar o proclamar la glòria de Déu. L'estructura, en este cas, havien dit que l'ortodox és de 33, 50, 100 o 300, este té 99, que això és el número 33 repetit 3 vegades i correspon als 99 noms d'Alà. Novament, ens podem recordar també dels 33 anys que va complir Jesucrist, nostre Senyor, de la Trinitat, del número 3, evidentment. El número 3, que està, com sempre comenté, en les falanges de qualsevol dit nostre, el que compta és el gros, un, dos, tres, d'acord? Aleshores, això. També el rosari, per cert, es pot resar amb els dits. Això jo ho he fet alguna vegada, amb els mateixos dits, és una manera de seguir, perquè està basat en el propi cos. Bé, i el que es fa en este rosari és repetir fórmules de glorificació. Subhanallah, glòria a Déu, alhamdulillah, lloança a Déu, Allahu Akbar, Déu és gran. I van repetint constantment el que s'anomena en àrab el dhikr, que és el record, que manté el cor despert, en la presència divina i, per cert, en el sufisme, els derviches, estos que donen voltetes, el rosari és una ferramenta de concentració fonamental. Si heu vist els derviches, que són molt coneguts, és que aneu a Turquia i això suposa que ja com a espectacle fins i tot la gent ho coneixerà. Després tenim l'hinduisme. L'hinduisme té una mena de rosari que s'anomena Japamala, que ve del sànscrit, que és una llengua que és de la mateixa família que la nostra, indoeuropea, i en el sànscrit japa vol dir repetició devota d'un mantra, esta paraula, i mala, que vol dir collaret, japa mala, collaret i mantra. La paraula mantra sonarà el om, 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 esta repetició contínua. L'hinduisme té 108 contes, 108. Aleshores, i n'hi ha després una contadora central, igual que passa en el catòlic i l'ortodox, esta central s'anomena el Meru. I bàsicament el que fan són repetir mantres com el Om Namah Shivaya, dedicat a Shiva, o Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. L'origen antiquíssim, ja s'esmenta als Upanishads, les sagrades escritures hinduistes, i els ascetes i els yoguis els feien i el fan sentir per a mantindre la concentració i fugir de les distraccions. El budisme, molt semblant a l'hinduisme. Un moment. El budisme del sànscrit mala, d'acord, s'anomena mala. Els tibetans, que és una variant del budisme peculiar, l'anomenen trengwa. I en aquest cas són també 108 contes. Vull dir, totes aquestes religions orientals tenen un rosari molt similar, molt paregut. I després tenim el del judaïsme. El del judaïsme no és un rosari com a tal, però ells fan servir el que s'anomena el tefilí o el tzitzit, que és també un objecte en funció ritual, i el tefilí són unes caixetes que tenen uns pergamins en unes pregàries que són en record a la Torà i a la llei de Yahvé, no?, de Déu. I després estan el tzitzit, que són, diguem-ne, es desprenen del tàlit, que és com una mena de mocaor, que es posen els jueus en el camp, no?, el tàlit, i pengen com uns fils en uns nusos, i són en total 113, que són els... 613, que són 613 preceptes que n'hi ha de la llei jueva, de la llei de Déu, en la Torà. I el que fa és repetir i recordar constantment el vincle en Déu mitjançant un gest físic. Haureu vist els jueus quan preguen que van avant i arrere contínuament,
sí,
per a fer aquestes pregàries,
sí,
en el,
sí,
tàlit damunt del cos. Doncs això és una meditació, és una tècnica de meditació, o alguns religiosos preferissin dir que no és una tècnica, com passa en les religions orientals, sinó que és verament una pregària, no? Una de les coses que m'havia deixat abans, que psicològicament ens ajuden en aquest tipus de pregària, diuen els psicòlegs que estimula la neuroplasticitat en àrees de la concentració i també de la compassió. És a dir, allò que avui en dia, en llenguatge modern, s'anomena l'empatia, i que estem perdent cada vegada més, no? Sembla ser que aquestes tècniques...
Tornem-lo a dir, la compassió, el que sempre han dit que tinguem, és la empatia.
Clar, perquè tu quan estàs en la distracció...
La compassió és la empatia, recordeu-lo.
Estàs en la distracció constant, tu no te centres mai en res ni en ningú. I per tant, no penses en res ni en ningú. I això és l'ego elevat a la màxima potència. Però quan te concentres, pots compadir-te i empatitzar amb l'altre. És que potser no sembla tan evident, però ho és. Si ni tenim falta de concentració, no podem pensar en els altres, ni en res. Només podem pensar en sobreviure,
però
menjar i dormir.
Com hem arribat a descartar aquestes paraules del nostre llenguatge i adoptar-les que són guais per a aquest temps, i a més dir, jo sóc una persona molt empàtica, és dir, i si te diuen, eres una persona compassiva, dius, no, però eres empàtica? Sí. Uf.
Però una cosa va associada a l'altra, perquè si no tens compassió no tens empatia, i si no tens empatia no pots compadir-te de ningú.
Però perquè vos, tot era contestant, i vos tan normal, i sin embargo ens hem apartat tant de tot allò que pensàvem que és com si ho haguem demonitzat. Bueno, jo parlo des del meu llenguatge catòlic.
És el signe dels temps, el signe del temps, i suposa que algú l'interessarà, és mantindre'ns distrets i dispersos contínuament. I l'últim que ja havia pensat, que a vosaltres us sonarà molt, si sobretot si aneu a Barcelona i els veieu per les Rambles, que són els Hare Krishna, que és Hare Krishna, tenen el que s'anomena el Japamala, i repeteixen constantment la pregària Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, 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 Hare Hare, d'acord? Japa, en sànscrit, vol dir repetició murmurada, i mala, garlanda i collar, el mateix que havia dit abans per a les altres religions. I també ten 108 contes.
Deixeu-me passar, carrets! Xiquetes, pugeu darrere meu! Pugeu!
Panderoleta, a veure, a veure...
Espera, que estic una miqueta fatiga. Dime, guapetona.
Seguim, la musiqueta la tenim ahí.
Que ha portat el mus, amigui, a tocar el marindinga. El marindinga i el mangera. Tu saps el que és el marindinga i la mangera? Ui, que és una cara que si te parla de xino.
Panderoleta, és que anem a veure. Santi, esta irrupció que hem tingut en estos moments així dins de la peixera de la ràdio, es diu una peixera, això, en la panderoleta, totalment rapada i tota la colla que porta darrere musical, que de vez en quan mos puja la música de colp i mos la tornen a baixar.
A veure, veuràs Hare Krishna, que canta.
Canteu, xiques, canteu. Rosamari, toca el rindanga. I tu, la mangera, a mi t'ho dic.
Toma, toma.
A veure, panderleta,
un moment. Bueno. Això és perquè ell va sentir el dia dels calvos, ha dit, ja que repasse, que s'ha convertit, és que no ho entenc.
Nosaltres anem per ahir en peluques, però quan hi ha mercat, ens llevem les peluques. Ah. Eh? Tot va començar perquè Rosa Mari estava molt grossa, saps? Estava molt grossa i el metge li va dir, tu tens que fer una dieta vegetaliana perquè estàs massa gorda. Vaig a dir-t'ho clar, li va dir. Perquè anava al... Ja anava en túnica ella, ja no portava roba perquè estava pareixia el Demi Russos ella quan anava... I tot és en solidaritat en ella, saps? Dic, xica, n'hi ha una religió perquè esta del Rosari i nosaltres ja estem fartes ja. Anar a les 6 del matí a resar, eh? Això és molt avorrit. I un dia mirant per la tele vaig veure uns en la Rambla de Barcelona i que anaven vestides de túnica, saps? I damunt menjaven verdura. Jo dic, ostres... Això és el que li va
a estar. És a dir, Panderleta, tu m'estàs dient que avui, que és mercat,
claro.
Vosaltres de normal porteu peluca, vos lleveu les peluques i de colp sou Hare Krishna.
Però que mos diguem allà al mercat, ahir, a ballar, no mos has vist? A totes les dones, oi, vinga,
però jo que anava a pensar-me, Panderleta, que eres tu. Entonces, i que com has escoltat a Santi parlar del Rosari, has pujat?
Claro. Vinga, ensenya-vos el Japa Mala. Nosaltres recem el Japa Mala ara, que és que mos agrada més. És més divertit. Perquè va acompanyar de música. Va, Rosa Mari, toca la mangera, toca la mangera. Vés estar dillets? Pues que sàpies que el que m'ha costat convèncer-la que són platillets xicotets. Li va furtar el fill i toca jo la banda, saps? I ella me venien els platillos i els grandos. Dic, xica, que això no li pega al maricrisme.
Però això és una fe. Santi, jo em pregunto a voltes si és de veritat una fe o una posada en escena.
Bueno, una miqueta tot, no? Perquè tot és comunicació en esta vida. A més, així que això és una ràdio. Suposo que és una manera de comunicar la seva opció espiritual.
Panderleta, és una opció espiritual?
Ai, jo no sé, però m'ho passa el pipa, saps? I més com anem vestits ahir a donar la vara a la trunya a tots estos que venen verdura, saps?
Sí.
Dic, xica, i sa coliflor que la tens una miqueta potxa que no me la donaràs, eh? Home, senyora, que està més dura que una pedra, diu que està potxa. I jo l'agarre i faig com que se me cau en terra. Ara sí que està potxa, veus? I me la trac més barata.
Però això són trampes.
Que se'm mirarà.
I teniu algun lloc, clar, perquè així hi ha alguna associació, bueno, no sé si ens costa, si alguna associació de Hare Krishna...
Anem, quan arrepleguem d'aixos caixons de verdura, perquè al final ens en portem 5 per fer mandonguilletes de verdura, saps? I ens anem allà al local de l'associació d'ací del centre, saps? I allà ho cuinem tot.
A veure, Panderleta, ja, ara ja me despistes total, és a dir... m'has dit el local de l'associació de la zona centre.
Claro. Allí, que sempre està buit, allò. Jo dic, pues com no està buit, pues nosaltres entrem, encenem el foguer allí.
I Panderleta, i... però tu estàs segura que és l'associació de la zona centre?
Ai, pues claro. Ai, no és allí?
No pues sé, jo que sàpia no ne tenen, eh?
A veure si m'on entrem així al casino, ara que està tancat. Hosti, pues no sé, ara m'has ficat en duda.
Però vos diuen, n'hi ha cuina i de tot?
Ai, pues ostres, tu, que és allà al casino. Pues l'altre dia n'hi va un obrer ahir que mos va enviar. Vostès què faràs, sí? Que estem així fent reformes.
No. Tu m'has dit que tenen de l'associació de la zona centre.
Ai, pues nosaltres mos pensàvem que era ahir. I jo dic, pues així mateixa. Diu, ja que n'hi ha una botella de butano. I un d'això, pues ahir fem les verduretes... I
no m'estarà vostè reivindicant...
Ai...
La sede de l'associació de la zona centre.
Se que nota vostè... que la meva cosina està demanant el local.
Que de vostè ho puc crec tot jo ja, eh?
És que jo m'ha dit, puja ara que n'hi ha un consejal allí, un regidor, a veure si li traus el local, ja, me caguin la puta, que portem suplicant-lo i no mos el donen de cap manera.
Santi, esta dona no pega punta sense fil, eh?
A més, un moment ideal para rezar el rosario.
Ja, sí.
Ja, politifaca.
A ver si me lo donen, ¿no? Es que no tienen sede, panderoleta. Es decir...
pues entonces...
Hombre, numerito de Hare Krishna y todo para poder tindre local.
Ni montema y voy... Diu, mira, si fero la sede local así al centro, mira lo divertís que estén. Nosotros venimos así todas las semanas. Que voy a venir a ver el espectáculo del Hare Krishna con Ballén per ser. María Gracieta encara no ha perdido capilo, ¿sabes? Se pega unas fartades de verdura. Seguro que tiene retención de líquidos o algo. Pero bueno.
Y ahora bon torneo, ¿no? A sí. Seguir en la cansoneta.
A cantar
y...
allí, a ver si recaudemos alguna perreta.
Y en después, bueno, igual local, ¿no?
Y no han convertido a ningún. Seguro que así el catolicismo está muy arraigado, ¿sabes? Porque vamos. Mira que ballem y botem y nos dicen ahí les campanetes. Mira, va por. Antonieta porta 4 biombos de Colón, ¿sabes? Colón y se deixó de llevar.
Sí, eso que era redó, ¿no?
Sí,
era redó.
Ella duque es el mirindanga. Dice, chica, el timbal, a ver si te gastes una perra en la pensión que estás cobrando, puñetera, y te compres un timbal como toca. Y que eso sí que es el mirindanga de veritat. Ella va ahí en el lazo de Colón, que queda muy cutre. Y el otro en los platillos del fin. Ningú se creu que son del Hare Krishna. Menos mal que tenemos una miqueta
de no mantenen molt...
Que
se pensarà que és el teatre al carrer, sí.
M'ha tingut que reparar el cap perquè s'ho crega la gent.
Com hi ha moltes companyies de teatre. Oi, pues igual pensen que és del teatre al carrer.
Pues algun neure repleguem, no te creguis tu.
Bueno, gràcies per esta,
sí,
esta visiteta.
Bueno, anem a per més verdura, que no n'hi ha croquetes. Bueno, de part de la meva cosina, que a veure si vens a veure el local.
Aniré a visitar a veure com feu i se'n menjar vegetària.
I se'n mandonguilles, que estan boníssimes, saps?
Ale, adiós, Fandariota.
Adiós, guapos. Mare, toca la musiqueta.
Santi, la màgia de la ràdio sempre és com que és un punt de trobada per a tot el món, així, a la ciutat de Vila-real i els que venen de fora, clar.
Així no és. Me deixes dir una cosa que no l'he dit abans. La part de baix del rosari, que si no me matarà el mossèn que va tindre al seminari. El primer és la senyal de la creu, el segon el credo, el tercer el Pare Nostre, després tres Ave Maries i acabes en el Glòria. I després ja comences el rosari normal. Però bueno... La panderoleta que continue en el seu Hare Krishna.
Bueno, baixarem a visitar-la, no? Sabem que ara tots els dimecres tenim el Hare Krishna este improvisat i està posada en escena de panderoleta. Santi, t'agraeix que especialment, personalment, l'haver pogut sentir altre tipus de resar un rosari i altres noms que se li posa al rosari. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres, per convidar-me.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Vila-real podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Vila-real. Óptica Vila-real. Dr. Font 17. Óptica Varilux Especialista.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
De ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir.
Bueno, ens acomiadem fins divendres, perquè demà els valencians i valencianes celebrarem el Dia de la Comunitat Valenciana. I també recordeu, que el dia 9 d'octubre és el dia de Sant Dionís, el dia dels enamorats valencians. Fins divendres.